De 8 a 1 del migdia, a bona hora, a Ràdio Sabadell.
Si l'1% de les persones passés per una experiència de mort conscient, canviaríem el món en positiu i acabarien les guerres en una sola generació. Si cada persona tingués el valor d'enfrontar-se a la pròpia mort, la humanitat superaria el terror que li produeix la sola idea de morir i amb això guanyaríem passar per la vida amb una qualitat incomparable. Si només l'1% de les persones tingués aquesta experiència, seria suficient per transmetre el 99% restant i generar així un món més humà. Són afirmacions textuals fetes pel doctor en Antropologia Social i Cultural, Josep Maria Fericla, que avui ens visita el programa. Molt bon dia, benvingut a la bona hora, doctor.
Bon dia, bona hora.
Necessitem explicar per parts les seves paraules, per anar-nos introduint en el seu nom, el món. Primer de tot, li voldria demanar què és una experiència de mort conscient.
Una experiència de mort conscient és el que diu la pròpia expressió, és a dir, passar per una experiència de mort, tant de mort clínica com a vegades de mort de l'ego en el sentit psicològic habitual, però sense perdre la consciència. És a dir, que avui dia, des de fa ja una dècada llarga, s'estan fent estudis cada vegada més complets i estadísticament més sostinguts, no més suportats per milers ja de casos, per exemple, de persones que han passat per una experiència de mort clínica, sobretot persones que han tingut atacs de cor, uh-huh. i han estat recuperats pels nostres cardiòlegs, bàsicament, però també per altres metges, no? Pels metges d'urgència, diguéssim, han estat recuperats cap a la vida, i llavors hi ha aproximadament una quarta part d'aquestes persones que recorden meticulosament i amb tot detall el que ha passat al seu voltant, el que ha passat amb elles mentre estaven en aquests estats de mort clínica, que són estats que sovint duren bastants minuts, o sigui, no és un minut o dos, sinó que hi ha casos que han arribat a estar fins a més de mitja hora i mitja hora ja és un període de temps, diguem, que ja es considera que un cos ja és pràcticament irrecuperable perquè hi ha deterior del cervell, deterior del fetge, etc. No? Però dic, això, tret d'aquests casos extrems, hi ha molts més casos de persones que han passat per una experiència de mort, el que se'n diu una experiència propera a la mort, sense perdre la consciència, que poden explicar després com s'han sentit, el que hi havia al seu voltant, en fi, dic, hi ha tot una sèrie de proves incontestables de que no ha sigut fantasia o deliri. No? Uh-huh. I aquest mateix estat, que nosaltres el coneixem bàsicament per aquests casos de persones que han tingut un estat clínic de mort i han estat recuperades cap a la vida, és el mateix estat que el mateix, o almenys expliquen el mateix, perquè no es pot afirmar taxativament que sigui el mateix, però les descripcions que fan del que han experimentat, del que han viscut, del que han vist, del que han pogut percebre el seu entorn, és molt similar, per exemple, a estats de estats mentals o extàtics que els místics de totes les èpoques i de tots els llocs de la Terra descriuen, i també són estats que avui dia se'n diu transpersonals, en el sentit també de que es poden buscar aquests estats, i de fet jo diguem, ho propicio en els talles que dirigeixo des de fa més de 20 anys a través de tècniques de respiració. Llavors són estats que formen el nucli, diguéssim, i són buscats, i la humanitat ha desenvolupat moltes tècniques per buscar-los, que no sigui a través d'un atac de cor o d'un accident, no? Que són el nucli, diguéssim, del que en antropologia en diem els rites iniciàtics o els rites de transformació, no? És a dir, que al llarg de la vida una persona diguem, ha de buscar morir diverses vegades per poder regenerar-se, per poder renéixer, no? Uh-huh. Diguem, si un no mora, el nen que tots hem sigut de petits, doncs un no creix. Vull dir, si segueix siguent el cos, va creixent perquè no queda més remei, i la biologia té el seu propi ritme natural, però una persona ha de deixar morir aquest nen egoista, narcisista, que tots portem a dintre, no? Per poder ser un adolescent. I després s'ha de morir aquest adolescent que portem a dintre, egocèntric, i, en fi, vull dir, imperatiu, per poder deixar que surti un adult. Aleshores, aquests processos evolutius de la persona, que són naturals i saludables, doncs al llarg de la història de la humanitat hem anat creant, les persones hem anat creant això que en deia, no? Que en antropologia en diem rites de pas, mm-hmm. o rites iniciàtics o rites de transformació, que són marcs culturals i psicològics i simbòlics per propiciar aquesta mort del que una persona és fins a un cert moment, en un sentit bastant literal, no? I d'aquí que en moltes societats la majoria, vaja, aquests rites de transformació, doncs, inclouen una experiència de mort conscient per poder després renéixer o regenerar-se la persona, diguem, en un estat social i psicològic diferent del que era fins aquell moment, no?, per poder créixer.
Vostè diu que ho fa en aquests tallers d'integració vivencial de la pròpia mort. Clar, ara igual, escoltant-ho, hi ha gent que espanta una mica, no? Què vol dir? A veure, què fem exactament aquí? El que ens pugui explicar, perquè vostè ha parlat de la respiració accelerada, però clar, amb això no n'hi ha prou, suposo, eh?
No, bueno, no n'hi ha prou, òbviament, vull dir, és una pinzellada, no? No, jo vaig estar bastants anys vivint a la Maçonia, i fent com a antropòleg, no? Com a antropòleg de camp, fent investigacions, i de les moltes i útils coses que vaig aprendre en la meva estada entre indígenes amazònics, d'alta Maçonia equatoriana, bàsicament, doncs va ser la importància per poder viure bé d'experimentar la mort. Diguem que entre aquests grups humans, tan diferents de nosaltres, des del punt de vista cultural, doncs la mort és una cosa que fa una part de la vida, no? I inclús algun home gran em deia, és que com que tu no has passat mai per una experiència de mort, em deien a mi, pues tens molta por a morir-te i així no es pot cuidar els seus, no pots cuidar els teus. Deia, els nostres homes, nosaltres, em deia, en referència als homes adults, no? Doncs ho tenim, no? De diguem, quasi prescrit, no usava aquestes paraules, però per entendre'ns, doncs passar per una experiència de mort per perdre la por a morir-se i així podem cuidar els nostres, no? Perquè no tenim la por que tens tu, per exemple. I allà, pues, seguint les seves pràctiques culturals, vaig a travessar per una experiència de mort conscient i em vaig adonar de la fonamental importància que és perdre la por a morir-se per viure en plenitud, per viure amb força, no? per realitzar-se. Perquè el que més ens impedeix créixer com a persones i ser feliços és precisament la por a morir-nos, no? Diguem, és la gran por que ens impedeix evolucionar. A morir-nos i a embogir, però de fet són dues pors, tornar-se boig i morir, que són molt, molt bessones una de l'altra. Aleshores, quan vaig tornant aquí, doncs em vaig fixar entre altres objectius, doncs mirar d'apropar a la meva gent, o sigui, el món en el que visc, doncs aquesta porta cap a la llibertat, no? Cap a la força, no? Cap a la valentia a viure sense aquesta por que sempre ens està posant el sostre baixet damunt del cap. I va ser així, doncs, com recuperant tècniques de respiració mil·lenàries, diguem, algunes d'origen iògic, cap a l'Abhati, i altres tècniques de respiració xamàniques, no de la Maçonia, però sí de siberianes, recuperant tècniques de respiració sufis, per exemple, que tenen les tècniques molt depurades, que en diuen thikars i hadras, etc. Doncs vaig elaborar, però de fet no sóc el padre, no?, de la respiració lorènica, vull dir, vaig depurar tècniques que ja existien i els hi vaig treure, pues, aspectes que no tenen a veure amb la nostra cultura, com aspectes més rituals, en fi, simbòlics, però que no són propis nostres, i també recolzat amb tècniques que aquí, a casa nostra, i contemporàniament, ha desenvolupat la psicologia, la psiquiatria transpersonal, no, sobretot la respiració holotròpica del Grof, pues, vaig crear una tècnica de respiració, ja dic, molt a cavall de tècniques mil·lenàries. No té res nou en el sentit literal, no? De fet, com se sol dir, no hi ha res nou sota el sol. I aleshores, i és una tècnica de respiració, la respiració lorènica, que permet a la major part de persones dissoldre el que en psicologia se'n diu l'ego, diguéssim, que és la idea que un té de si mateix, sense perdre la consciència, i aquest punt és capdalt, no? Perquè si un perd la consciència, doncs cada nit desapareixem unes quantes hores, on desapareix la consciència, el dematí i no sabem ben bé on hem estat. I així una persona, doncs, atravessa aquesta experiència de dissoldre com el que és en un sentit quotidià per experimentar una dimensió molt més àmplia de l'ésser humà, no? Que és el que podríem dir una dimensió espiritual o transpersonal, com s'usa ara. I és una tècnica de respiració, pues, que no té res d'estrany, diguéssim, simplement està molt depurada, no és perillosa, diguem, tècnicament provoca una hipòxia irreversible, no? És a dir, que baixa el nivell d'oxigen del cervell, que és per això, és una experiència molt propera a la mort, però sense perdre la consciència. No és dolorosa, tampoc, els tallers al revés, ens divertim molt. Són tallers divertits, no?, perquè cadascú va descobrint el que porta dintre i les pors ridícules, la major part de vegades, que li impedeixen, pues, ser com és, no?, diguem, manifestar-se d'una forma espontània. Bueno, total, que no té res de tètric, ni d'esotèric, ni de patètic, ni de... És una tècnica de respiració, només que en un món com el que vivim, com que estem tan poc habituats a buscar aquestes experiències en la vida quotidiana, no ens pensem que formen part de, no sé, d'una dimensió estratosfèrica de l'ésser, i no és cert, no? O sigui, hi ha moltes societats on jo n'he après, doncs, que buscar aquesta experiència transpersonal o d'expansió de consciència és una cosa que forma part de la vida quotidiana, el qual no vol dir que es faci cada dia després d'esmorzar, no? Però que no té aquesta connotació tan sòrdida a vegades, o com et deia, tètrica en absolut, no? Al revés, que preparar-se per morir, sobretot a partir de mitjana vida, a partir dels 40 anys, com deia Jung, és l'única manera de seguir viu. I no té res de patològic, no, al revés. Totes les grans persones que han passat per la Terra s'han preparat meticulosament per la seva mort, perquè és l'únic que tenim incontestablement segur. O sigui, que un dia morirem, llavors. Què més raonable que preparar-se per morir bé? I al revés, que quan un es prepara per morir bé, això ràpidament et recondueix cap a la vida del dia a dia, no cap a viure bé, viure en plenitud. O sigui, jo he vist bastantes persones en el trànsit, no?, quan preparava aquests tallers, vull dir, o sigui, soc científic de formació, no soc, diguem, místic, o... i vaig acompanyar bastantes persones en el trànsit, i una pauta, hi havia dues pautes, diguéssim, és el que em va quedar més gravat, no? Una, que no hi ha dues morts iguals, no?, que cadascú mora com ha viscut. I si una persona ha viscut amb valentia, doncs mor amb valentia. Si una persona ha viscut... Sí, ha viscut de forma covarda o que sé, enganyant-se, doncs mor igual. Això per un costat. I per l'altre costat, un altre pauta reincident, no?, un altre fet reincident que trobava és que les persones que havien viscut en plenitud la seva vida, o sigui, que havien gaudit de la vida, de fer l'amor, de les emocions, doncs que morien amb molta pau, perquè és com que hi ha un cicle natural dintre nostre que es tanca, i quan una persona viu la vida, doncs, que sé, quan ha sigut jove, doncs apretant la vida, no?, i expandint-se, i lluitant per viure, i quan es fa vell, doncs acceptant la bellesa sense cap pesar, no?, perquè a última hora, doncs forma part d'aquest mateix cicle. Doncs aquestes persones morien amb calma, gairebé totes, no?, i doncs tranquil·les, i en canvi les persones que més s'havien retingut a la vida, diguem que havien viscut amb pors, o amb cobdícia, avarícia, doncs eren les persones que més vaig observar que patien el moment de marxar, perquè no volien deixar-se anar, no? I a vegades és el que dius, però deixa anar el tubo, si és que què viuràs 24 hores més agafant aquí el tubo de respiració, deixa'l, relaxa't, no? I deixa't anar i ja està, i si ha arribat el teu moment a tots ens arriba, vull dir, millor passar-lo amb calma que no pas estàs aquí agafant 24 hores més de vida del cos, no? I en aquest sentit, algo que sí puc afirmar, no?, i diguem d'una forma amb bastants arguments, que ara seria llarg explicar, però no és una afirmació com intuïtiva només, i és que quan ens morim el que fonamentalment canvia és la percepció i res més que això, no?
Això se'n parla molt últimament, eh?
Però és que és així, o sigui, el mateix que en aquests estats expandits de consciència que busquem en els tallers que dirigeixo, ja et dic, hem passat milers de persones per aquests tallers, no?, i de tot, des de jutges, a policies, a metges, a gent gran, gent jove, jo què sé, vull dir, gent amb carrera universitària, gent sense carrera, vull dir que algo que em fa sentir orgullós d'aquests tallers és que és dels pocs contextos que jo conegui, almenys, on es troben persones d'absoluta diversitat, d'edat, de sexe, bueno, només hi ha dos sexes, no? Però, a nivell cultural, a nivell econòmic, però que allà tothom és igual, és igual el que un treballi i el model de cotxe que tingui, no? Aleshores, doncs...
L'expansió de la consciència, deia.
Sí, que aquesta expansió, aquesta experiència, expansió de consciència canvia la vida de les persones i les canvia per bé, no? És a dir, d'aquí que gairebé totes les persones que han tingut una experiència propera a la mort, o sigui, que han passat per una mort clínica i han estat recuperades, pràcticament totes els hi canvia el caràcter per bé, vull dir, es tornen molt més tolerants, més conscients d'elles mateixes, de que cadascú és responsable de la seva vida en un sentit absolut, que i s'acaba la tonteria infantil d'anar donant culpes als altres de tot el que em passen a mi, no? I els famosos és que jo ja voldria, però és que no puc, és que ja m'agradaria, però és que... Llavors tot això s'acaba en aquesta gent i viuen d'una forma molt més present la vida, no? Per això et dic que preparar-se per morir en un sentit com el que estic parlant, no? Existencial, no, no sé, no teològic, però no és només algo negatiu, sinó al revés, no? Que arrela les persones per viure millor en el dia a dia.
I aquells que no tenen por a morir, perquè hi haurà molta gent que et diu, jo no tinc por a morir, estic tranquil, vol dir que han fet aquest trànsit d'una forma natural sense donar-se'n massa compte, o són persones diferents, o què passa aquí?
Pues no sé, no, perquè hi ha molts tipus de persones que no tenen por a morir i moltes que sí tenen por a morir-se. Però en general, com et deia fa un moment, són persones que viuen la vida en plenitud, el dia a dia, no cada moment. Llavors, si se n'adonen que cada moment és diferent i cada moment és prou ple en si mateix, si un sap viure la vida pues, en l'ara i aquí, com solem dir. Llavors, pues, igual que en moments de joia i de goig, que es gaudeixen, doncs, també en moments de tristesa i de soledat, doncs, que no passa res. La vida és tot aquest joc, d'aquest puzzle, no? d'experiències, sensacions, d'emocions. Al revés, jo diria que el que és més tètric i patètic és veure persones que tot el dia volen estar contents només, o ocupades amb algú, o veure persones de 70 o 80 anys que porten pantalons a tiro baix i sabates en punta, o sigui, com que és obvi que no accepten que estan en un altre moment de la vida, que la seva joventut ja va quedar enrere i no tinc res en contra, no? Però diguéssim, és tan maltís i tan inadequat un jove que no lluiti per la vida i que no s'expandeixi, diguéssim, no? I que no vulgui créixer. O sigui, un jove desconnectat de la vida, amb el que implica la vida i la joventut, és tan anòmal, no vull dir malalt, però sí anòmal, com una persona gran que no accepti que és vella i que, per tant, ha d'estar en un altre moment vital i que el que ha de fer és sentir, acceptar i jo què sé, no? És com els tres períodes de la vida. Quan som petits hem de créixer, durant la vida adulta hem de relar amb força i després a la vellesa hem d'integrar, no? Tot això i anar-ho entenent, pues, i anar-ho transmitint, a més, que això és algo que a la nostra vellesa, que ho associem a la mort, però no és ben bé el mateix, ens hem oblidat, que la gent gran el que ha de fer és transmetre el que han après, les seves experiències vitals, no? Però hi ha tanta...
I els joves voler escoltar-ho, clar.
Clar, però és el que et digui, tanta distància entre els joves i la tecnologia i els iPads i tot plegat, i la gent gran, que a vegades no saben ben bé distingir entre un telèfon mòbil i un iPad, perquè a vegades semblen més, doncs que... I això, per mi, és com la plaga contemporània, no? Diguem, tot aquest domini de la tecnologia per damunt dels valors humans. I jo crec que és terriblement perillós el moment històric en què estem, perquè el moment en què la tecnologia, o sigui, és més valorada que qualsevol recurs estrictament humà, vull dir, estem generant generacions d'idiotes, o sigui, de gent que... jo, per exemple, les meves filles no els hi deixo buscar adreces amb el mòbil, no? Que ja sé que els mòbils intel·ligents tenen aquest dispositiu que un pot situar-se a qualsevol lloc, dir que vol anar a un altre lloc i el mòbil t'ho indica, no? Però, per exemple, jo per venir aquí a Ràdio Sabadell, doncs, també tinc aquests mòbils, però no he volgut usar-lo, no? I he preferit, doncs, utilitzar els meus recursos humans, com de la intuïció, de parar altres persones, de demanar-los, sisplau, si em poden indicar on està el carrer Doctor Puig, número 18, per venir aquí a la ràdio puntual amb tu. Aleshores, també sé que puc connectar el mòbil i em diu ara la segona a l'esquerra, en fi, el que tots sabem, no? Però això impedeix que es desenvolupin funcions que són estrictament humanes, no? Com, per exemple, deia la intuïció, pues, preguntar a altres persones, el dubte, pues, si serà aquest carrer o serà el següent carrer. I això ens fa créixer com a persones, no? En canvi, el moment en què la tecnologia, com és ara, està suplint moltes d'aquestes funcions humanes, torno a dir, estem creant generacions idiotes, simplement, no? I que seran totalment dependents d'aquesta tecnologia d'ús, no? De tecnologia mercantil. I ja veurem, llavors, això com es tradueix en el fet de preparar-se per morir, que et dic, a partir de mitjana edat és l'únic objectiu raonable que una persona pot tenir.
És que estic per atès-ho, aquesta última frase que m'acaba de fer és una sentència...
Però és així.
L'únic objectiu raonable a partir dels 40 és preparar-te per morir.
Sí. Però, i torno a dir, això no té res de patètic, no? Sinó, és com... O sigui, la vida, en últim terme, és un procés energètic. I punt. Llavors, com tot procés energètic, doncs, té un moment de sortida, o negantròpic, que se'n diu tècnicament, té un moment d'expansió, té un moment de cènit i té un moment de començar a aterrissar. I com tot procés energètic, el que busca un avió quan surt de terra és tornar a aterrar una altra vegada i quedar-se quiet, no? Una bala, posem per cas. Aleshores, quan s'arriba al cènit, diguem, un dels problemes psicològics i existencials greus que tenim és que només valorem avui dia els objectius de la primera part d'aquest recorregut, de l'expansió, de guanyar més diners, de fer més carreres, de tenir una casa més gran i tota la resta. I ens hem oblidat que quan un avió arriba al cènit, si el pilot vol conduir bé, el que ha de fer és canviar d'objectius, ja no ha de seguir pujant, ni mantenir una velocitat de creuer, com se'l diu, sinó que el que ha de fer és buscar el punt on ha d'aterrar i començar a preparar tot el dispositiu. I el mateix, no? O sigui, jo me recordo que agafo sovint avions, no? Pues quan m'avisen, bueno, ja comencem a baixar, no? Perquè com que aprofito per treballar generalment els avions, ja sé que és moment de començar a plegar els apunts, estar prenent apunts, estar treballant amb l'ordenador, doncs tancar el programa, i pues, la vida ve a ser alguna cosa així, no? Més complicat. Aleshores, si quan baixa l'avió jo segueixo desplegant el diari i prenent apunts, acabaré, aterrissaré, diguem, amb un coitus interruptus, com se sol dir, i això és una mala manera d'acabar.
Els papers i tot pedal, eh? Doncs, bé, se'ns ha acabat el temps, doctor Fericla, moltíssimes gràcies per haver estat al programa. Us expliquem que ell és director de la Societat d'Hemnopsicologia Aplicada i del Centre de Desenvolupament Humà de Can Benet Vives, a Barcelona, on imparteix doncs, tallers, com ens ha explicat, i molts altres, cursos, conferències, també l'opció d'anar-hi a fer estades o retirs a partir d'un dia i fins a molt més temps. Mireu la web perquè val la pena, trobeu un munt d'informació i també la possibilitat doncs, d'anar-hi, si us ha cridat l'atenció i voleu saber-ne més. La pàgina és www.canbenetvives.org. ORG. Doctor, moltíssimes gràcies.
Gràcies també, que tingueu bon dia.
Bon dia.
A bona hora. Cada dia de 8 a 1.